Ràdio Estel.
Programa patrocinat per la Fundació Roca i Pi. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a La vida en solfa. Un dia més preparats per descobrir com la música forma part de la nostra vida. Hi ha persones que han tingut la gran sort de créixer dins d'un entorn musical privilegiat. Són regals que ens fa la vida. Regals que podem acollir, absorbir o bé deixar passar. La nostra protagonista d'avui, la Rosa Aritja, no va deixar que passés de llarg l'oportunitat i va posar la seva vida en solfa.
Els nostres protagonistes d'avui.
Em dic Rosa Aritja Lorente, per tant, un primer cognom de la part de Ponent, de Sudanell, i el segon, Lorente, és manllevantí. Segurament la música ve pel Lorente. Vaig néixer a Barcelona, vaig néixer al 40, com diu en Raimon, 72 anys. Amb la música gaudeixo, cantant, tocant el piano, acompanyant gent que canta, fent concerts a casa, amb gent, és part important de la vida.
Coneguem la seva història musical.
El meu avi andalús. Jo sóc una segona generació de gent andalusa que va venir a Catalunya en una època en què la gent de la part d'Almeria i tot això doncs, ho passava molt malament i van venir a treballar aquí i es van instal·lar a Barcelona. Un besavi meu havia estat organista. Eren músics, tota la família eren molt músics. El meu avi, quan va arribar a Catalunya, com que era un home molt músic, es va incloure dintre dels cors de claver, el primer, l'Euterpe, que cantaven a la Barceloneta. I ell, com que era un home que estava feliç en aquí, que treballava i que li agradava molt cantar, feia totes les còpies a mà, per exemple, de les Flors de Maig. Les feia pels seus companys que cantaven al cor i ell les feia en català, amb aquell català encara de la Y, eh? I aleshores, doncs, aquest avi, que només tocava el violí, em va ensenyar abans a llegir notes que no pas vaig aprendre a llegir i escriure. El primer record que jo tinc és estar amb el meu avi fent en castellà les notes de les línies, mi, sol, si, re, fa, les notes de los espacios, fa la de mi. El meu primer record és aquest. Ell era paleter, després de la guerra. En els anys de la dictadura, les senyores portaven molts abrics de pells. Una part de les senyores portava abrics de pell. I, bueno, i ell havia treballat per gent important, diguéssim. I a casa, jo que el recordo veure'l treballant sobre pells de pèl, eh? Peludes, eh? En canvi, no el recordo Gernigota cantant a dins de casa. Clar, la filla, que era la meva mare cantava tot, se sabia totes les lletres de totes les sarsueles, segudes i per haver. I el meu pare no era músic, tot i que la seva família també doncs, havien fet música, però no, el meu pare en aquella època es treballava molt i molt dur i no. Però en canvi, quan vaig començar l'escola, ja vaig començar, a part, tenia una senyoreta, que anirem la senyoreta que venia i em feia classes de solfeig, i així, de ben menuda, de solfeig. I quan ja vaig començar a tenir uns dits que es bellugaven una mica, aleshores tenia 9 anys i em van comprar un piano. I llavors jo vaig anar a una escola on la música era essencial, Isabel de Villena. La Carme Serrallonga i l'escola Isabel de Villena van ser, per mi ja llavors, la definitiva. Tocava el piano a l'escola, al migdia, jo tenia una hora i fèiem classe amb ella. La primera cosa que vaig tocar un Nadal com a peça dels meus pares em va portar perquè jo toqués una peça petita i curta de la Mota de Grignon, el Ricard la Mota de Grignon, i era el Recordant. Aquella partitura, una companya meva de l'escola me l'ha passat i clar, quan toco jo, a mi se m'omplen... Perquè a més jo no sabia que aquell senyor estava a la presó. Jo tot això ara ho veig i clar, ara és ajuntar la música amb la vida. Què passava? Pues que era una escola catalana, aquella època que no hi havia escoles catalanes, jo vaig fer tot el batxillerat en català. Tenien com a professora també la Maria Aurèlia Campmany. Era una escola que hi havia hagut nois i noies, però bueno, llavors la dictadura això ho va prohibir del tot. A veure, jo havia estudiat amb en Raimon Obiol i amb el Lluís Ferrando, que és el del Panegre, no? Doncs aquests estudiaven a l'escola, però van prohibir-ho del tot i bueno, van haver de marxar els nois, van quedar una escola de noies, no? A més, a l'escola tenien com a mestre de música el mestre Cervera, l'Ernest Cervera. Havien fet tot el cançoner que anaven traient el mestre Cervera amb el pare Xavier Dolot, que era un caputxí de l'ajuda, que havia passat una guerra tremenda, per broma. O sigui, cantava amb el pare Xavier i cantava amb el senyor Cervera. L'escola era laica, però com que no es podia dir, doncs qui era religiós, doncs era religiós i qui no, no. Però sí que cantàvem, doncs, en totes les litúrgies, cantàvem gregorià. Amb les noies, que semblaven monges en aquella època, evidentment que sí, però quan cantàvem el Veni Creator, traduït de llatí al català. A més, la Carme Serrallonga, un dia a la setmana, a casa seva, que era damunt de l'escola mateix, al carrer Emancipació, llavors allà ella ens portava a casa seva una saleta i una cuina i l'habitació de dormir. I allà ens posava música cada setmana. I llavors l'altre record fort que tinc és haver escoltat l'òpera de Britten, The Turn of the Screw, Les voltes de la rosca, la del fantasma i la majordoma i tot allò, i el Miles, Miles, Miles... Per mi és una de les coses més fortes que he sentit a la meva vida. Escoltar Britten amb 13-14 anys, amb la Carme Serrallonga allà i amb 4 o 5 noies allà, i ella explicant-nos qui era Britten i per què havia fet allò. O sigui, era juntar-ho tot, també. La novel·la de Henry James i Els fantasmes del castell. I llavors, clar, és fantàstic. És una afortunada total. La cultural era l'Associació de Cultura Musical, un dels llocs emblemàtics de l'època, anys 60, quan que la Carme Serrallonga hi anava, amb la Maria Aurèlia Campmany, va dir, home, Aritja, tu hauries de venir també. I el meu pare, quan li vaig dir, i va dir, bueno, pues sí. Però és que, a més, doncs, hi havia tota la part, diguéssim, de cultura musical, d'escoltar música al Palau, i després vam començar també a anar al Liceu. Al tercer pis hi havia unes llotges del SEU, el Sindicat Estudiant Universitari, absolutament franquista, absolutament... però bueno, hi anàvem. Jo vaig veure la Renata Tebaldi fent la Manon Lescaut. Havia sigut tan divertit i, a més, havíem vist coses fantàstiques en allà. molt de temps vaig estudiar molt, perquè el mestre Garganta, ell havia hagut de marxar per la guerra, ell havia treballat amb el trio Cortó Tibó Casals, però ell havia marxat a França, etc etc. I aleshores ell volia que ens presentéssim a uns concursos que hi havia per pianistes joves, perquè ens podien donar una beca per anar-nos-en a Berkeley. Jo vaig estudiar com una boja, sapiguent que el meu pare no m'hi deixaria anar mai. Clar, això et crea un... és l'amor de la teva vida, no? Tot això és... se t'arriba a fer absolutament necessari. I llavors vaig començar a cantar a l'Escola Cantòrum de la Universitat, perquè el mestre Cervera va ser director uns anys de l'Escola Cantòrum d'aquí baix, de la universitat. A més, estudiava ja música, ja estudiava música al Conservatori del Liceu. Clar, vaig fer molta música, sempre vaig fer molta música. I llavors em passa que jo acabo música, acabo vuitè de tot allò que es feia llavors, i llavors podies tirar endavant, però l'època era l'època. I jo volia anar a la universitat i el meu pare no em deixava. I després em vaig aparellar i em vaig casar. L'última vegada que vaig cantar a l'Escola Cantòrum va ser dirigida pel mestre Cervera a la capella de la universitat. La nit del Nadal del 62, de la nevada, vam cantar la missa del gall. Jo estava acabadeta de casar, hi havia la meva família, la família del meu marit, els meus avis, i quan vam sortir vam dir, caram, oh, fixeu com neva. Vam anar a fer un ressopó a casa d'uns dels pares i l'endemà de matí ningú es va poder moure d'aquella casa perquè Barcelona estava absolutament tapada. I vaig tenir 4 fills tots seguidets, fantàstic, sensacional, perquè llavors li vaig dir al meu marit, que era un home meravellós, li vaig dir, escolta, allò que jo no vaig fer llavors, ho puc fer ara. I em va dir, tu mateixa, naturalment que sí. Quan estava esperant el quart fill, vaig començar a farmàcia i després vaig fer medicina. Però no deixo mai d'escoltar música i, a part d'això, d'intentar doncs, anar a cantar a algun lloc. Hi havia un cor, la Federació Farmacèutica, que llavors ja era farmacèutica, i em vaig entrar dintre d'aquest cor i vaig estar en aquest cor 25 anys. Fantàstic. Hem anat a cantar a Londres, havíem anat a cantar a Roma, havíem cantat 2 cops a Viena, havíem cantat al Vi, a l'Expo de Sevilla. Va ser fantàstic l'època del Pelegrí Bernial. I llavors ja va ser quan necessitava cantar una mica coses que m'entressin més i llavors ja va ser quan vaig entrar al cor de la universitat. I aquí al cor de la universitat, amb el Josep Lluís Rigol, ja fem peces i obres més grosses. Jo baixo expressament cada dijous de Blanes a Barcelona. Ara hi baixo un tren perquè ja no m'hi veig gaire bé. La meva filla em ve a recollir quan pleguem, perquè no volen que condueixi el vespre, perquè saben que per mi és la vida.
La música, tant si és escoltada com interpretada per un mateix, ens aporta moltes coses. Algunes d'elles les podem identificar clarament com ingredients que milloren la nostra qualitat de vida. Veiem quines.
Escoltem què en diu Melissa Mercadal, psicòloga i musicoterapeuta.
Sabem que dintre de les diferents definicions de qualitat de vida sí que hi ha uns factors que la música incideix d'una manera molt directa. Per exemple, un aspecte que la música incideix molt i molt i molt és en el benestar emocional. La música contribueix a que la persona et senti millor anímicament. Un altre aspecte en què la música també sembla incidir de forma molt positiva és en tot l'aspecte de relacions socials, de com facilita i pot facilitar que la persona doncs, es relacioni amb altres persones de la seva mateixa edat o que participa de la mateixa activitat. I després allò que s'anomena autorealització, o sigui que d'alguna manera la persona et sent bé, et sent productiva, et sent útil a través de participar en activitats musicals. Aquests serien els àmbits dintre del que és qualitat de vida, el que engloba qualitat de vida, en què la música que sobretot aplicada a la gent gran sembla incidir millor.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel 93 409 27 77.
Els darrers minuts del nostre espai per conèixer dos suggeriments musicals de la nostra protagonista d'avui, la Rosa Aritja.
Una seria el vals del segon temps del concert de piano de Ravel. El segon temps, que és un vals, que és preciós, amb l'orquestra, és una meravella. Ravel, curiosament, no és que m'agradi massa, del tot no. Potser perquè no el vaig poder tocar mai, no tenia mans per poder-lo tocar, i em va fer molta ràbia. I aquest, el vals aquest, el puc tocar. I llavors tinc un CD que fa l'acompanyament. I llavors me'l poso i me'l toco per mi, eh? Aquesta és una cosa, però després una que vaig descobrir i que ara estic intentant fer un quartet i fer-ho amb uns amics nostres, que ho farem, i és el quartet del primer temps de Fidelio de Beethoven. Jo acompanyaré el piano perquè és fàcil per mi. O sigui, a veure, vull dir, el puc acompanyar sense massa compromís per part de meva, perquè els que realment s'ho passaran pipes seran els cantants, i ho farem. I ho estic preparant ara amb quatre companys que volem fer aquest quartet. Són quatre personatges i hi ha un creuament de gent que s'està dient quina meravella, com estic d'enamorat jo d'aquesta altra persona. I van cantant Wunderbar, Wunderbar, Wunderbar. Comença molt delicadament, però quan van entrant els personatges es va teixint com una mena de força i acaba amb una força, però no una força bruta ni brutal, sinó una força d'éssers humans que senten l'amor a dins, però absolutament. La música per mi és la sensació de vida, o sigui, escoltar-la, interpretar-la, tot i amb la meva senzillesa i amb la meva petita, vull dir que no tinc més que el que tinc amb això, no? Escoltar amics que canten, que venen a casa, quan els dic, o que anem a casa d'algú perquè hem de fer música. I llavors això és vida, És una forma de viure.
Una forma de viure, així és com ha definit la música la nostra protagonista d'avui. Quan anem posant diferents sons en el nostre dia a dia, el resultat és tota una banda sonora. La música d'una vida en solfa.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa. Programa patrocinat per la Fundació Roca i Pi.
Ràdio Estel.